silenciar.
Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Darrer programa del 2018 abans de vacances de Nadal, on farem una aturada de 15 dies. Per acabar temporada, avui ens ficarem amb Google, de qui encara no havíem rajat prou. Tenim un recull de notícies més breus i truquis mosseguis amb en Magma i el senyor truquis back office. Que tenim aquí tothom.
En Joan.
En Joan. I un regal. Un regal d'unes birres artesanes creades per en Carlos Tarlux.
Que ens les fotrem a la seva salut. Gràcies, Carlos.
Que ha tingut a bé portar-nos-les en persona. Gràcies, Carles.
Hola. Què tal? Bona tarda.
Tot això en aquest episodi, el darrer del 2018, el 379, temporada 12 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Semblem uns robotitos, ara que te porto auriculars.
Som robotitos.
Som robotitos. A veure, Marc, Google, el nou Microsoft dels 90 pel que fa a la web.
Ja són els dolents.
Són els dolents de casa.
És curiós, eh? Abans era allò que deien que Bill Gates III, que sumaves els números ASCII i sumava de 666 i tal.
Però com ara Microsoft va per el software libre...
Ara resulta que el Bill Gates és un filàntrop de l'hòstia, està curant la malària i en canvi els dolents són Google. Els dolents són
malos, malotes.
Sí, sí, però a veure una cosa. El dolent és Google, però el proper dolent no és Google. El proper dolent és Amazon. Perquè...
Perdona, enguany Amazon ha fet les coses molt ben fetes pel seu propi benefici.
Sí, sí, sí. Sí.
Amazon
fa coses lletges, Amazon.
Sí, ha fet coses lletges, però s'estan duent el gat a l'aigua. ¿Vale? Perquè...
The cat to the water.
The cat to the water. Alexa i los dots. ¿Vale? O sigui, aquests senyors aquest any han venut... han decidit que seria la domòtica de casa el number one, ja va ser l'any passat, els anys passats als Estats Units, i ara s'ha extès a tot el món. I qui ha guanyat de carrera? Amazon. Però de lluny.
No.
Tot i que avui hi ha una notícia molt sorprenent, ara no ens fiquem en Google, ens fiquem en Amazon, de que unes certes dades d'Alexa han aparegut en tercers, amb una empresa de tercers.
Algun forat,
sí, sí.
Algun forat, quan
deies Google i Amazon...
A veure, el que passa és que Amazon és la gran empresa perquè està a tot arreu. O sigui, domina... Amazon és un buscador de cerca, és un cercador.
Sí.
És un cercador...
De coses.
És un cercador
de coses. Que compres. De coses que compres.
Sí, de coses que compres, però a més és... proporciona la infraestructura de mitja web, perquè la meitat de la web segurament està muntada sobre de servidors d'Amazon Web Services.
Sí, que passa que, perdona, deixa'm fer un parèntesi. Hi ha gent que s'ha queixat d'això i el fet és aquest, no només és la botiga, sinó que més Amazon Web Services i la part de Public Cloud, però jo no estic gens d'acord en aquells que diuen que es pot llegir i esnifar les comptes de clients d'Amazon Web Services. No ho fan i no es pot.
No.
No ho fan i no es pot.
No, qui
ho digui, menteix. Perquè a més tu pots xifrar la teva informació a banda de que hi ha sistemes de xifrat i a part de que per contracte no ho poden fer.
No, però això seria com un problema de seguretat del cloud i que quan passen doncs són casos puntuals que s'han d'anar mirant. Però en principi els serveis de cloud d'Amazon són segurs, però el que passa és que és una empresa que està controlant una part molt important de la infraestructura.
Des del punt de vista de negoci, sí, però exacte. No des del punt de vista de les dades.
Però allò és clar, i des del punt de vista de les dades, doncs evidentment també sap qui mou... Tenen accés a metadades de què s'està executant i a on i cap on van les dades i tenen molta informació, tenen moltíssima informació, però a més tenen accés a informació de proveïdors, saben el que comprem, tenen algun tipus de... estan en mèdia, estan en producció audiovisual, estan en lliurament de tele... Són molt, molt grossos.
I ja hem vist tots els que estem en aquesta taula, hem sigut testimonis de les pràctiques malèvoles d'Amazon. Et poso el Kindle aparell baratito, els e-books o uns preus super molonguis en comparació a tapa dura, tapa blanda i tapa suave.
I tapa suave.
I tapa suave. D'això del suave ja ho parlarem després.
Suave.
Suave. I ara,
suave que m'estàs matant.
Ara no puc seguir. I què ha passat quan tothom ens hem acostumat a comprar llibres de Kindle? Zasca, pasca.
Subida de preus.
Una pujada de preu que t'hi cagues, tio. No, no, que t'hi cagues.
Un momentet.
Igual que els productes.
Un momentet, a veure.
Tots no.
Caguem-nos en qui ens hem de cagar. Vale? Si, que ens caguem amb coses...
Perdona, últimament no hem parat de cagar-nos en amb tots. No,
però cagar-nos està bé, però caguem-nos en qui ens hem de cagar.
En Jobs no, sisplau.
A veure, els preus de Kindle... Els preus de Kindle, ho dic jo, perquè jo tinc dos llibres a Kindle venent-se en Kindle actualment. Els preus de Kindle els posen els venedors.
Però per què han pujat?
L'autor, l'editorial, és una cosa que el mercat... El que va fer Amazon en el seu moment, i va ser una cosa que els hi van agafar i els van atacar per pràctiques de competència deslleial, és que hi ha un escandall de com es reparteixen els beneficis del llibre. Si tu tens un llibre que costa entre 0,99 dòlars, que és el preu més petit que tu pots posar de franc, o 0,99 a 2,99. Si tu tens aquest preu, doncs el que hi ha és que tu t'emportes un 30% dels beneficis i el 70% se'ls emporta a Amazon perquè ha de córrer la infraestructura. Llavors hi ha un altre tracte a partir de 2,99 i és que tu t'emportes el 70% i Amazon s'emporta el 30%, però et cobren les despeses de transferència del llibre.
A més a més.
A tu, no, tu t'emportes el 70%, però t'emportes les transferències.
Se't descompten el transfer out.
Te'l facturen, et dona, hi ha una quota que dius, escolta, com que el teu llibre són tantes megas, per cada llibre doncs et cobrem tant de transfer out.
Però el transfer out és irrisori, almenys a Amazon Web Services. Que nosaltres, quan vam sortir en un diari, vam pagar 300 pavos aquell mes de transfer out.
Compte, a veure, jo t'estic parlant de quan...
T'estic parlant de
quan van sortir els llibres de Kindle, que potser estem parlant del 2010. En aquella època el transfer out era molt petit, ara cada vegada la part que treuen de transfer out és més baixa. Llavors el que va passar és que, com que el senyor Bezos volia que els llibres fossin baratos, el que va ser estructurar el tracte és que a partir de 9,99 tornaves a quedar-te només el 30%. I ells el 70%, amb la qual totes les editorials...
Coño, està regulant el preu, no me jodes.
Hi havia una regulació de preu i, evidentment, això es va atacar. Llavors, ara sembla ser que aquesta, no sé com està, però em sembla que això s'ha tret i que tu pots agafar i pots dir el meu llibre val 20 euros. I llavors, algú amb dos dits de front diu jo tinc el meu paperback que val 19 euros, doncs el Kindle val 19 euros. I punt. I el fotut és que què passa? Que s'estan estancant i s'estan estancades les vendes de Kindle perquè la gent, preu per preu, doncs dona'm el paper que almenys així doncs tindré alguna cosa per la cadira.
I el podràs olorar. Que també
el
és
podràs olorar i bueno, allò que deia en Ganyet, que a veure que quan tu estàs llegint un llibre en paper doncs tens més elements de memorització. A on està el gruix? Hi ha una sèrie de metainformacions metadades que tu estàs rebent. No metadades, no, però informacions subtils que et permeten a tu recuperar.
Actues amb altres, amb més sentits.
Amb més sentits i per tant memoritzes, és més fàcil de memoritzar, que en canvi llegeixes per pantalla de quina banda del llibre estava. No hi ha...
Això ho he dit molts cops, igual que prendre punts en digital o prendre punts en paper.
Sí. En paper. Mm. O en digital amb un llapis en el que tu estàs escrivint, que també té...
Sí, però és diferent, eh?
O sigui... També hi ha una cosa que serveix, perquè a veure, hi ha un tema de rapidesa a l'hora de prendre punts, hi ha gent que estudia molt bé i el que fa és prendre punts en digital, però després fa esquemes físics, o sigui, esquemes...
Això està bé.
I això està molt bé, això perquè vas anat amb la rapidesa del digital i després fas el esquema.
Doncs el tema aquest dels e-books és una cosa, diguéssim, de mercat, però qui posa el preu del llibre no és el senyor Amazon, és el senyor... Qualsevol producte que hi ha dintre d'Amazon al final ve determinat el preu doncs, per el productor, fins i tot els de Prime. Vale? O sigui, una cosa és que hi ha un marge i llavors Amazon pot jugar amb el seu marge.
Prime tenien un contracte amb Dia. Dia, com no va bé... Dia va decidir va decidir col·laborar amb Amazon perquè no el seu negoci anava
fatal. El que sí que passa és que
ara no sé com estan, però la raó va
Amazon, per exemple, la gent que treballa en els seus magatzems doncs té un bastant mala premsa, sobretot els treballadors poc qualificats a dintre d'Amazon són bastant brutals amb ells, però al final és dir, és si hi ha el dolent avui, tothom accepta que potser si hi ha d'haver-hi un dolent, que havia sigut IBM, després va ser Microsoft, i després doncs ara sembla ser que és Google, el proper serà Amazon.
Bueno, i Facebook és el dolent des de...
Perquè és molt gran. I el fotut és que només hi ha dos actors...
Però perdona, avui jo posava que anava barrejada a Google.
Bueno, però podem... però
que només... ja semblem un mossega la poma clàssic. Però... posem una cosa en el guió i acabem fent una altra, tio.
Ha de ser mossega la poma Classic Edition. Però, a veure, fixa't una cosa. Hi ha Amazon, actualment, en el meu radar, només hi ha dos actors que li puguin fer una mica de pessigolles. Un és Alibaba. Alibaba perquè té, és el gegant xinès, el que passa que bàsicament és tenen l'oferta, tenen el preu i no tenen la qualitat
ni la demanda.
Bueno, hi ha moltíssima gent que compra, però la gent va a per el preu tirat.
De totes maneres, parlant d'Amazon,
mala qualitat. Però l'actor que no tenim en el nostre radar, que és tan gran o més com Amazon i que està en el món digital i que estan molt ben posats i que començarem a sentir-ne parlar, és Walmart. Que són els grans magatzems a Estats Units i que porten moltíssims anys, són uns mestres de les cadenes d'aprovisionament, són molt bons i s'estan i porten uns quants anys ficant-se mica en mica dintre del món online, i són els que podran competir almenys als Estats Units i en els països on està Walmart, i mica en mica aniran fent aliances tecnològiques amb empreses, o sigui, perquè al final hi hauran, serà Amazon i els competidors d'Amazon. Vale? Doncs aquests acabaran aliança i segurament tindrem, aniria un escenari d'això, Alibaba, que són els que portes coses de, que bàsicament és fer importar coses que et venen de molt lluny i que valen i que la qualitat és la que és, en algú, perquè a vegades a dintre d'Alibaba el model és que tu hi ha molts proveïdors i tu compres un proveïdor concret i al final identifiques un bon proveïdor i aquest bon proveïdor a través d'Alibaba pots anar molt bé, però com entres en un proveïdor que sigui dolent et pot vendre qualsevol castanya
i no hi ha filtre.
I a més a més no hi ha els serveis que tens d'Amazon de t'ho torno. Però en canvi hi ha altres. Adeu, senyor back office.
Espera, un moment.
Bones
que
festes.
Que digui algo, pobret, senyor... perquè algun ha sigut subministrador de truquis interessants, eh?
Bueno, li he dit algunes pistes al Magma perquè fes cosetes, però...
A sobre és un back office recargolat, eh? Molt bé, senyor. Doncs, escolta, molt bones festes. Igualment, moltes gràcies per ajudar-nos i per escoltar-nos.
Sí, tant.
Bones festes.
Que vagi bé, bones festes.
Vinga. Doncs això, dèiem...
I que llavors... fa coses molt dolentes, Amazon. Jo tinc una anècdota d'un conegut.
Tens una anècdota?
Sí.
Un que li tornaven els patinets?
No, aquest és un cabron. No, tinc una anècdota d'un company que té un amic que importava unes motxilles de Xile, les venia a Amazon, i em deia que hosti, últimament el seu proveïdor de motxilles... li deia, hosti, últimament em truquen una gent d'Espanya que es diuen Amazon, que em diuen que si els hi puc vendre directament a ells.
Sí.
Per saltar-se el proveïdor espanyol.
Exacte.
Això, fa això és fa coses dolentes. Eh?
Importadors que estan comercialitzant un producte, quan Amazon detecta que aquest producte es ven, els intenten fer el bypass.
O el clonen amb Amazon Basics o fan això. És a dir, que compren directament el...
Jo tinc una anècdota també, parlant... Sí, jo, per exemple, us en recordeu que feia molt proselitisme d'Amazon Prime Now, aquest servei, diguéssim, de supermercat.
Sí, que estaves molt content, no?
Sí.
Estava content...
Era el dia. Estàs comprant realment el dia.
Però, jo com ho portava
però
un senyor,
passa,
una senyoreta, mira, igual. No, el dia és molt rastrero.
Sí?
Tio,
sí, home. No sé. És que el poble canviat, només tenim una botiga.
Va canviar de filosofia, van obrir dia no sé quantos, dia no sé què, dia benzinera, però no els hi ha anat bé.
El dia és gairebé tot franquícia.
Jo utilitzava Amazon i em anava bé. Fins un dia que, clar, tu tens un tram de dues hores.
Abans t'ho portaven de dia i ara t'ho portaran de nit.
Sí. tenim un tram de dues hores. Vale?
Sí.
I en dues hores, penseu una mica en la vida moderna. Tu t'ho programes... a mi si em diuen...
En Carlos, a mi no ens arriba el Prime aquest.
No
està, és a mi sí que m'arriba. Nou, em sembla.
Però si jo surto de la feina un dia i jo què sé...
No, hem quedat que del dia ja no...
Un dia,
ja no,
i m'han de portar quelcom de 6 a 8 perquè a quarts de 9 m'anaig d'anar a jugar a pàdel, problemes de la vida moderna.
Sí.
És que però, m'anem a jugar a pàdel.
O sigui, no, és que no n'hi ha prou amb fer 50 flexions a les 7 del matí. Sí, no, no, a més ha de jugar a pàdel per la nit.
O fer pilates, que és el que
fa. Pilates i ioga.
És igual, sigui el que sigui, el que hagi de fer, jo m'he programat i aquests tios m'han dit que de 6 a 8 em porten. I jo ja haig d'estar a casa, no em puc moure de casa de 6 a 8, perquè els tios m'han dit que em portaven allò de 6 a 8.
Però compleixen?
Mira, el cas de
no, mínim.
No van complir, és un problema de fiabilitat. Em va arribar la notació de que m'ho havien entregat, diu Comor.
Comor, sí, alguns t'ho foten, eh? Sí, però això no és Amazon.
No, és igual.
Això és el,
no, és Amazon, perquè Amazon ha de donar resposta.
Home, és igual, responsabilitat d'Amazon.
Contracta el senyor de la furgoneta i ha de validar per la seva qualitat.
És el senyor furgoneta.
Vale, em truca el tio de la furgoneta i em diu que... No, no em truca el tio de la furgoneta. M'arriba un avís, que t'arriba automàtic al mòbil, sí. Conforme la mercaderia ha estat entregada. I una mierda!
I tu li contestes, los cojones!
No estava en casa.
No, no, i truco a Amazon. Amazon Prime Now. Pero que digo, lo sentimos mucho.
5 euros.
¿Puedes esperar usted un ratito? Digo, no, porque me voy a jugar a pádel.
Es que me voy a jugar a pádel,
o sea. No, es igual. Es igual que pádel o lo que sí. Es un tema, insistáis, es un tema de fiabilidad. Bueno, total.
Y después tenemos una escena con los votantes de Ciudadanos.
Claro que sí. Y luego dos de Vox. Y me dijo, bueno, espérese media horita. Vale, ya me espero media horita. Me ha trucado. ¿Ha llegado el señor? Digo, no ha llegado nadie. Digo, pues no se preocupe, que se lo reembolso.
A més, ara, i en aquest punt, al senyor li és igual, perquè ja no cobra.
Espera, estava a les 8 i pico.
Això no sé si ho
sabia. Estaven ja 8 tocades, vale? Gairebé les 9. Quarts d'11.
Ting-dong.
Soy el señor de Amazon. Que
traigo los frescos.
Sus cosas. Digo, sus cosas que me tienes que traer a las 6 de la tarde y son quarts d'11, desgraciat, que no he podido jugar a pádel por tu culpa.
Que llevo congelados.
Sí. Hoy, no, hoy voy a hacer menos puntos que el Magma en el Apple Watch.
Bueno, però fixeu-vos la història, eh? Em va donar els productes i a sobre no me'ls van cobrar. Perquè Amazon no em va cobrar els productes. Em van dir que... No, amb això no ho va fer malament. Quin problema tinc? Que
no, hòstia, va jugar a pàdel?
No, ara el pàdel era broma, no anava a jugar a pàdel. El que vinc a dir és que jo, el problema meu és de fiabilitat.
Sí.
O sigui, jo, entre les 6 i quarts d'11 que em van arribar les coses, hòstia, en 20 minuts me'n vaig al condis, aguanto les caixeres,
clar,
i ja està.
Vale. Sí, que és el, mira, que és el que resol, una, representa.
Una cosa, no? Ja està, aleshores he canviat la mala gestió i la no fiabilitat per la meva fiabilitat, però, que jo sé que és meva i que jo, si tinc anar al súper, mitja hora vaig i ho tinc fet.
En aquest cas estàs barrejant coses, perquè
Amazon
com a servei. Doncs hi ha un problema, i és que cada vegada un dels negocis que ha augmentat més en volum i en servei és els couriers, la gent que entrega coses. Perquè abans agafaven i venien tot furgonetes, allò que en diuen l'ubodipades.
Jo li compro... el paper de vàter i el paper de cuina, aquell rotllo grande que no us ha costat a mi per publicar-nos, com si fos molt mòbia. Jo li compro el courier o aquí li compro el paper...
Vale, però a veure, el que sí que hi ha és, fixa't que si tu t'hi fixes abans, ara fa 2 anys, et venien sempre les furgonetes logotipades de sempre i et venia un senyor o una senyora amb un uniforme, amb una gorra així i tal, el senyor de HL, et venia el senyor Seguro, et venia el senyor de MR, alguna...
Que me da igual, que me da lo mismo.
Ara no, ara te ve un senyor...
De qui ha decidit això?
Ara te ve un senyor amb un cotxe trotinat.
Això ho ha decidit Amazon.
Això et ve, el que passa és que ara hi ha un senyor amb un cotxe trotinat que està repartint, i a més, a tu segurament, pues Carlos, que tu també vius per les muntanyes del Maresme, sí, que hi ha dies que et diuen, hemos pasado y no estabas. Dios, collons, jo estava a casa, tu que no has vingut, que no et venia bé.
Que jo des de dalt de la muntanya et veig pujar pel corriol.
Sí.
No.
Ara que has dit això del courier, m'ha fet gràcia, perquè això passa sovint, no? L'altre dia em vaig passar per un Apple Store, coses friquis que faig de tant en tant, i hi havia un senyor que no li anava al Facebook i li estava dient al Genius, és que no funciona, no sé, però és que això, senyor, no té res a veure amb Apple. Aviam, això no he comprat Apple, no? És un iPad. Doncs això m'ho has d'arreglar tu. I el diu, sí, que no.
Aquí,
que això...
aquí has entrat una mica a la zona cunyada, eh?
No
Tomàs,
he entrat a la
zona
cunyada.
Has entrat una miqueta a la zona cunyada de la fuerza, eh?
És igual que hagi entrat a la zona cunyada o no cunyada de la fuerza. Jo torno a dir el que jo vinc a dir. Jo tenia un problema, que quan aquest servei funcionava bé, hipotecant-me 2 hores del meu temps, el resolia. Mira, posava a planxar i no m'agrada planxar. A veure si inventen els robots de planxar i que sean assumibles de pressió.
Sí, però són molt cars. Són unes coses que s'inflen,
sí.
I que t'ho planxen.
I hi ha una pistola també que ho pots fer a distància.
Sí. Bueno, és igual.
Però jo estic amb tu, Tomàs. El servei te l'està donant Amazon.
Sí, sí.
Si té un problema amb el courier, és el seu problema.
No, però en qualsevol cas, Insisteixo, més enllà de l'anècdota, eh? Per mi és un tema de fiabilitat, perquè fixa't que em van portar la mercaderia i no me la van cobrar. Un altre diria, hòstia, però que no me la portin, que sigui així tots els dies.
Escolta,
no?
Uns...
però a mi no em serveix aquesta.
Mira, jo el que faig ara, jo és que n'hi ha uns que els agafo, els hi faig la compra per la web i dic, la vinc a buscar. I llavors vas al pàrquing, et fiques al pàrquing i toques un botonet, fiques amb un QR que t'envien i en 3 minuts es presenta un senyor amb un carro, ho omples i dius, apa, maco! I sí, sempre són.
Jo he fet servir aquest servei per anar a una casa rural que anàvem, no sé, per l'Empordà, i vam parar, crec que era a les afores de Girona, a un lloc que, ostres, no recordo si és Bon Preu o un d'aquests.
Ho fan uns quants.
Que és com una benzinera, perquè hi ha llocs per aparcar cotxes entre Pilar i Pilar, vale? I hi ha un magatzem enorme que al final no deixa de ser un supermercat, però en lloc d'entrar tu...
Tu dones un codi QR.
Et porten el carro.
Et dones un codi QR o
sí,
algo
d'això.
I en lloc d'agafar tu les coses en el supermercat, ho ha fet un xaval que li paguen allà el que sigui, i et ve i diu, té la teva compra, pum, carregues.
I tu ja ho has pagat i t'ho emportes, sí, és fantàstic, i a més et donen obsequis.
El que passa que això a Barcelona no és viable, o sigui, no, per fer això a Barcelona has d'anar al supermercat normal a comprar.
Bueno, jo us posava
però escolta, el supermercat normal, tu agafes, per exemple, el senyor Condis o el senyor Sorli, també tenen aquest servei, tu encara hi agafes i t'ho porten a casa.
De fet, el Sorli, si ets persona major d'edat,
sí,
avançada, t'ho porten gratis a casa.
No?
T'ho porten gratis a casa.
És el que diu el Toni, ja sembles un senyor gran. No és que em queixi.
És que estàs en el costat cunyat de la força.
No,
torna, tu.
Però insisteixo amb la meva reflexió. Per estar-me 4 hores i gairebé 5 pendents dels senyors d'Amazon, per una cosa que jo resolc en 20 minuts del meu temps, yeah, perquè jo l'únic motiu pel qual em anava bé aquest servei és perquè podia fer altres coses si em garantien em garantien una fiabilitat, però si no me l'han de garantir...
Un període de lliurament.
Doncs fora. Ja està. Sí. Vale, tornem a Google. Perdona, que ens hem anat a Amazon.
Per què Google és dolent? A veure,
tornem a Google.
Hi ha un cas molt bèstia, és que s'ha aturat el projecte...
Però tu saps que posar la poma és així. Si comencem per aquí, acabem per aquí.
El projecte Dragonfly, que era aquest projecte que
sí,
ara de fer, l'han aturat moment.
De moment, és momentani.
Això és com allò que dèiem l'altre dia, ho deien al Twitter, allò que deia el David Attenborough, que deien «Los cachorros de oso están a salvo». De momento. De momento. No lo digues, no lo digues. De momento. Està, doncs ho tens així, tio. Ho han aturat, però jo, ja et dic, havia parlat amb gent de amb estudiants de doctorat que són xinesos i diuen, cony, nosaltres volem el Google encara que sigui sancionats, ja ho sabem, que estàs... però ens quedem sense Google. I llavors, en aquest cas, aquí hi ha un problema de teories ètiques.
Em va agradar molt.
Hi ha un problema és que hi ha un problema de teories ètiques. O sigui, per una banda, són els puristes de dir «esto está mal y está mal», seria una mica el senyor Kant, que era un senyor que anava restret. Vale? El Kant tenia estranyiment i és tot així molt... «És que no és així, que és així, no pot ser».
La versió guarra d'anar estranyit és que un fullar...
Com?
De res, és igual.
També,
he fet de Marc Calier una estona.
No fullava, segurament, fullava o poc. Fullava poc, però se'n recordava, eh?
Sí.
No de fullar, de quan va fullar.
Ah, va.
Exacte, si te'n recordes de fullar, llavors folles més. Ai, hòstia,
és com anar amb bici, no?
Avui no hem fullat,
no?
Anem a fullar.
Bueno.
Bueno,
que no
s'oblida. Ja us l'ho diré.
No s'oblida.
És com anar amb bicicleta. Vale. Bueno, doncs, el Kant era allò, dic, no, això és així, no es pot fer això, si està malament, està malament.
Pots tallar, perquè ara hem de posar explícit.
No, jo no he dit res.
No, però ho he dit jo. Ah, això sortirà al programa.
Fica-ho en el feed d'entrada, fica-ho en el logo, mossega la poma, explícit des de 2017.
No escuchar con niños cerca.
Yeah. El dia que va agafar i va ficar un àudio d'una actriu porno orgasmant i tal. I,
ah, sí? Sí, però vaig ser jo que
va ser tu, ho has fet. Ho has fet. Un actriu porno italiana. Va dir, he posat un actriu porno italiana orgasmant amb no sé què que he fet. Fot-li.
Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs, on estàvem? Bueno, doncs el cas és això. Si està, hi ha un principi de que està malament, no es pot fer malament. I després hi ha els altres, són els utilitaristes, que és dir, escolta, a veure, bé, no està malament, però dona'ns Google, sisplau, que estem aquí pobrissonets amb aquesta merda de Baidu, que és encara pitjor, i encara tenen més ben espiat. Llavors, dir, no. I llavors, jo crec que en aquest cas, els activistes de Google han relliscat.
Els humans,
han patinat.
Els humans ens queixem de
ens
tot.
Ens passem de frenada.
Com he fet jo abans amb Amazon. Ens queixem molt d'Apple, perquè Apple és el guardián de la correcció, per això el de Tumblr, que després tinc una actualització del tema de Tumblr.
El Tumblr? Què ha passat amb el porno de Tumblr?
Encara està allà mig...
Encara hi és el porno, encara aguanta.
Bueno, sort que m'he pogut baixar els GIFs i els tinc en local i ja els tinc tot.
És que, Tomàs, això és el mateix que estan discutint amb un company de Miquel Àngel a classe, que era un nano que tenia un problema personal de com s'avalua l'UPC. És un noi que treballa i vol i diu, home, jo voldria que em fessin només examen final i totes les assignatures haurien de fer això. És a dir, trobem un problema concret i llavors intentem buscar una solució genèrica que arregli aquest problema concret. Escolta, això és el programa electoral de Ciudadanos.
Ja.
És, jo agafo i fico tot el foco en un problema concret. Intentaré fer una llei, una solució genèrica per resoldre això i el problema que tingui allò és quines alteracions hi haurà en el sistema. Les has considerat? No,
no
però
importa,
jo vull resoldre aquest problema concret i sobre em votaran perquè parlo d'això.
Allò és populista. No.
Això és populisme.
Deixa'm que parli.
Què passa amb el Tumblr i el porno?
No, estava argumentant de que Apple és molt... com t'ho diria, molt moralista en aquest aspecte, no? Una mica moralista.
A veure, és que tenen el mossèn Cinto Verdaguer de CEO, tio, sí. És que...
I, no, però no és d'ara, és de sempre que ha estat vigilant sobre aquest tipus de temes.
Bueno, en l'Steve Jobs no volia porno en el...
Doncs anem a l'altra banda, anem a Android. Hi ha un col·lectiu que són persones privades, col·lectius... això és als Estats Units.
Un col·lectiu és un grup de Tumblr que els diran els culs?
Els culs, sí. Doncs han denunciat a Google perquè han posat en perill nens mitjançant l'accés d'aplicacions d'Android que fomenten la violència o contingut per adults o inclouen manipulacions específicament dissenyades per infants. I aquest col·lectiu que té proves, que les ha registrat i amb aquelles proves ha anat a fer la denúncia i de fet Google està ara amb advocats intentant a veure com ho gestiona, us posarem l'enllaç, això ha sortit a la AP News.
Això com diria el nostre estimat Coque, això passa per comprar barato.
Clar.
En el nano, encara que tu siguis un fan d'Android, el fas servir tu, però en el nano dona-li un iPhone amb el control per gran.
O no li donis res i que jugui amb un cargol i un gripau, que és el que feia.
Exacte, quan tinguis un nen de 13 anys i et digui jo que no en tablet.
Home, els fills dels CEOs aquests de Silicon Valley es diu que no tenen tecnologia.
Els collons.
Això ho diuen per
cap. Ho he llegit de molts cops.
Els collons.
No?
Sí, el Bill Gates...
El Bill Gates tenia el problema que els seus fills feien servir l'iPod.
Li demanaven l'iPhone i ell no els hi volia donar l'iPhone ni l'iPad.
Em sembla que era l'iPod.
Ara anem a veure notícies més breus i més petites. Us sembla?
Bueno, però anem a la comunitat primer o no?
Sí, comunitat sí, perquè tinc una cosa que explicar.
Conecta a la nostra comunitat de Telegram, segueix-nos a Twitter
Toni,
o escriu-nos a podcast.
Toni, tinc uns dies de vacances i prometo que en aquests dies de vacances corregiré el subidon.
Puedo prometer i prometo que deia aquell.
Això, que no he pogut traslladar-ho al guió, demano disculpes, ho faré passat festes.
Hola.
Però hi ha algú que ha escrit...
És que ara em sento molt poc.
Ara sí? Vale. Hi ha algú
estava
que...
saturant, vale. Perquè jo et baixo i tu et puges i...
Podeu que jo sempre pujo tot.
Podeu tornar a mossegar la poma al programa? Gràcies.
Bé.
Doncs això. Doncs, tenia dues notícies.
Ha sigut ell.
Bé, és igual, ja ha sigut. Tenia dues notícies. Una, tranquils, he trobat una remesa de gips de gatets que tinc encara per una bona estona.
Que no us
podeu continuar comprant a Amazon per afiliats.
Jo havia vist una foto d'un gatet dormint abraçat amb un ratolí.
Ah, sí?
Sí, que
mona,
passa mal. Estava a Twitter, compte el You Had One Job, a veure si te la trobo.
Sí, passa mal.
Twitter quan estaves a classe.
A classe, sí. Perquè a classe s'avorreix els alumnes i es posa a mirar Twitter. Bueno, doncs...
No, és per contenir-me, és per contenció. És a dir, ara deixa'ls, no diguis...
No m'he mirat Twitter, no et relaxa, però bé. Segona.
Perquè tu no segueixes perfils porno, és que t'ho he dit molts cops.
Sí, hòstia, a tu em l'has anat deixant a Twitter. I a Instagram i altres llocs. Bueno, doncs a l'okei vamos. La segona cosa que volia comentar és algú, que no recordo el seu nom, demano disculpes perquè no ho vaig apuntar-ho en el guió, va dir: m'he pixat de riure en l'últim programa, en el programa del Coque.
Amb el Coque.
I només era aquest comentari a iTunes.
Coque for the win.
Que per cert...
En l'iTunes?
En l'iTunes.
Una ressenya.
Sí, una ressenya. Sí. Per cert, el Coque on està? Marc Alier.
Què?
El Coque.
En Coque.
Estava amb el Twitter.
Estava buscant-te la foto del gatet.
Bueno, on està el Coque?
En Coque va venir a dinar a casa i
Però no havia de venir avui també per fer de Destroyer.
No pot, perquè em sembla que té que fer alguna cosa. Intentarem que vingui passat Reis, el primer programa passat Reis. Que
abans que marxi cap a...
Abans que foti el camp cap al cap seu cap al país adoptiu.
On no funciona la visa.
Exacte.
Vale. Doncs, doncs això, les dues coses. Que tenim encara gatets. I moltes... No, sí. I reitero les gràcies. Novembre i desembre són els mesos en què les vostres aportacions via afiliats paguen les despeses senceres de tot l'any. El que més és per fer bonic, que també ho necessitem, perquè així renovem altres coses que no són despeses bàsiques. I ja està, anem a la segona part del programa.
Molt bé.
Vale, molt ràpid, us faig un update de lo del Tumblr. Recordeu,
què ha passat amb el Tumblr?
Tumblr va estar fora de l'App Store i molta gent va dir, perquè en principi havien tingut problemes perquè se'ls havia colat pornografia infantil.
A dintre del Tumblr.
A dintre del Tumblr.
Però hi ha una opció d'adultos i no...
Espera, se'ls havia colat això. I molta gent va dir que el problema que havia tingut Tumblr, pel qual havia estat fora de l'App Store, és perquè se'ls havia colat la pornografia infantil. Bueno,
ara que parlem de pornografia infantil, arriba en Raimon Lapuente.
Raimon!
No són fets connectats, però han passat alhora.
Hòstia, aquí tenim duo de becaris, becari i ex-becari.
I en Miquel Àngel no ha cobrat mai de becari, o sigui... Que...
No.
Raimon Lapuente, nuestro gran Raimon Lapuente. Bueno, doncs això que us explicava. El 17 del 12, per una cosa o per l'altra, Tumblr va decidir que trauria el contingut d'adults de la seva...
Perquè els hi tornessin a acceptar dintre l'App Store.
No, i aquí és on vinc jo la reflexió, perquè ja estaven acceptats a l'App Store abans que això passés.
Ja tornaven.
Reflexió. Més enllà de que, òbviament, cal lluitar contra activitats com és la pornografia infantil, això no crec que tothom estem d'acord, una cosa és això i l'altra és un servei de contingut d'adults que no té per què estar lligat a pornografia infantil. ¿Vale? Per què... O sigui, perquè a veure, contingut d'adults no només està a Tumblr, està a Twitter, està a Facebook, està a Instagram i està a les aplicacions de lligar que estan a les aplicacions de lligar...
El Wallapop.
No, o el Wallapop, sí, el Wallapop.
El Wallapop què hi ha? Que venden calcetes fetes servir, aquestes
sí,
coses.
Sí, aquestes coses. Sí.
Ah, sí?
Sí, de japoneses. Sí.
Passar per la... De japoneses.
Bueno, en qualsevol cas, si el problema és la pornografia...
Què fan més pudor? Són més brutes?
No les he olorat encara.
A veure...
Encara, me'n compraré una ja. No patiu.
Torno a dir el que... Torno a dir. No us sembla que per part de Tumblr dir que trec el contingut d'adults en lloc de posar filtres correctes per detectar el tema de la pornografia infantil o altres coses, o altres activitats il·legals.
A veure,
no és massa radical.
Un momentet, a veure. Mira, el tema de la pornografia infantil, al final és dir, és que ja no és ni Tumblr que ho té que controlar, o sigui, és que és la policia, és un delicte.
Ja, per això t'estic dient, que em sembla una excusa barata.
O sigui, a veure, el que sí que hi ha d'haver-hi és que quan algú està... A veure, és que és... Hi ha un problema molt gros. Hi ha un problema molt gros aquí, és dir, si tu penges contingut a internet, t'has d'identificar d'alguna manera sí o no.
Yes, t'has
d'identificar. Si t'has d'identificar d'alguna manera...
Però ojo, perquè hi ha països que t'identifiques i te'n vas a la garjola o et pengen.
Exacte, exacte. Si tu i jo... A veure,
No per un contingut il·legal entès com el que acabem de descriure, sinó il·legal pel govern de Tor.
Exacte, allò és dir... En principi, hauria de ser que tothom que penja un contingut a internet estigui identificat i d'aquesta manera automàticament penjar coses com pornografia infantil o venda d'armes automàtiques doncs segurament es controla immediatament. El que passa que després hi ha un tema de la llibertat d'expressió i amb el qual sempre tenim aquest nyep, que per això hi ha coses com el Silk Road o...
Bueno, us he volgut introduir aquest tema i us he posat a l'update perquè ara us vaig a fer una reflexió perquè veieu que a vegades ens manipulen fins i tot en allò que sembla que no té transcendència. ¿Vale? Anem a fer una mica més d'indagació amb Tumblr.
Què ha passat?
A qui pertany Tumblr?
A Yahoo.
No.
No, la van comprar.
Verizon.
Se l'ha comprat.
Verizon va comprar Tumblr perquè estava dins d'un pack que era la part digital de Yahoo i AOL, American Online.
Ah, se l'ha comprat Verizon.
Correcte.
Que aquest és una, era com dir Garrafone, no?
Sí, com dir Garrafone.
No, menys, sí.
Tumblr és una màquina de perdre diners. Ja ho era, ja ho era abans de la seva adquisició i ja i perquè les pèrdues de Tumblr quan la va adquirir Verizon doblaven els ingressos. Doblaven els ingressos, les pèrdues, eh? Eren el doble que els ingressos. I res indica que això hagi canviat. Quina manera més interessant per part de Verizon de prescindir de Tumblr carregant-se-la amb aquesta excusa. I a mi això em sona molt més creïble que el rotllo de la pornografia i que m'han baneat de Apple, de l'App Store i aquestes
històries. Però en els titulars està allò de la pornografia, que és el clickbait. I és el que...
Correcte.
Bueno, però llavors al final ens arribem a baralla mateix. A veure, tu te'n recordes una cosa que es deia GeoCities? Que la gent posava
els GeoCities,
els GeoCities la gent, era un lloc
la gent posava
MP3, en els 90 la gent pujava MP3 o es feien la seva pàgina web i la van tancar ara fa poc. Al final és dir, si tu vols penjar contingut a internet, doncs escolta, et pagues un servidor, et pagues un domini, el domini pots agafar i quan el compres pots reclamar l'anonimitat del domini, o pot ser a través d'una compte, jo que sé, de ProtonMail i buscar algú i pagar un bitcoin, el que sigui, i tens un servidor en algun lloc i te'l pagues tu i no t'ho t'enganyarà ningú.
Perdona,
el que passa que
l'anonimitat del domini és per les cerques, però
les
si
cerques.
Un jutge demana si un jutge, qui és el propietari...
Si fas un juís d'aquells, no surts.
L'ICAM, no, la que gestiona d'això dels dominis, sap qui ets i ho...
Vale, bueno, llavors busca't algun mecanisme d'allò o...
Un testaferro.
Testaferro, que és el que...
Sota un testaferro, com Déu mana. Vale, però, sí, però el problema està és la gent es queixa perquè tallen Tumblr. Escolta, Tumblr és un servei d'una empresa. Estan perdents, doncs que el tanquin. No em sembla malament. O sigui,
però
no
veus,
em sembla malament.
No
és una empresa.
Ni amb contingut d'adults ni amb pornografia infantil.
No, el que passa que tancar el contingut d'adults vol dir que la utilització de Tumblr baixarà al 25% i segurament ja potser serà rendible.
O no, o ja prescindim d'un sistema que tampoc aportava res més que veure una mica de porno.
Bueno, també Tumblr és una plataforma de semi-blogging, no és mini-blogging, no és micro-blogging.
Ara ja no és ni mini-res.
No és blogging, és
mini-blogging
combinat amb xarxa social.
Però la gent que volia fer blogging amb una mica de seriositat estava a Tumblr? No, estava a Medium.
Estava a Medium, o estaven a WordPress.com, o estaven a
A Tumblr, més que un blog, era un blog d'imatge, és un Instagram...
No, hi ha de tot. Hi ha text, hi ha fotos, hi ha vídeos i porno.
I porno, que és el més important.
Bueno, passem de notícia.
A més, el que permetia era com una plataforma de mini-blogging, però que tu podies fer repost en el teu blog. I això m'agrada, i ho fiques en el meu... Bo, et fas un repost. Llavors és com un Twitter gros.
Retweet.
Repost.
És un repost. A dintre, llavors, tu tens el teu blog, però llavors no hi ha com un stream. Tu tenies el teu blog on hi havia les coses i si tu fes un repost, llavors la gent podia accedir al blog, al Tumblr de qui l'havia penjat i llavors es quedava com un batibull i t'hi tiraves hores allà
dintre. Anem avançant, tenim un recull de notícies breus.
El disseny és interessant.
Sí, sí. Tenim un recull de notícies breus que afecten a Movistar. Vale? D'una banda...
Abans d'acabar Rafone, parlem de Movistar.
Sí. La setmana passada ens va quedar en el tinter a parlar que havia arribat a un acord amb Netflix.
Sí,
Netflix es
però que han pujat el preu, no?
Però vaig estar mirant els preus...
I a més has de tenir el router de Timofoni, que si tens
no,
un
més,
normal
més,
no
és, primer,
funciona...
És un caos de preus, perquè ningú s'entera. No. Però és que valen 135 pavos o 145 pavos, però què m'estàs container? Per haver Netflix.
Però si el Netflix val 9 pavos al mes i sol pots compartir amb la mama, amb la tieta i amb la iaia? Doncs
pues no sé de què van. I aquesta setmana, encara més heavy, Movistar ha anunciat la panacea. Un parato que és un Echo Dot, no? Com un Alexa,
No en sap.
I a més et posen un antivirus al router, diuen.
Sí, sí.
Mira, que avui ha sortit el Xema Alonso.
Identificativa.
A veure una cosa.
Una pulsera?
Sí, també.
Per identificar aquí.
Estem perdent.
Per favor. Sí, sí. Per favor. Telefònica. Telefònica. És una empresa
a veure,
que...
Estem perdent com passa sovint.
Jo aquí fent sempre amics, vale? Però Telefònica és una empresa que sempre ha estat intentant agafar les onades d'innovació des dels anys 60
i no n'han
enganxat ni... O sigui, l'única cosa que han agafat i han pogut fer coses és amb temes d'infraestructures, que és el que tenen. Tenen infraestructures de cables, ara tenen infraestructura de fibra i tenen infraestructura de telèfons mòbils, doncs perquè tenen antenes i perquè tenen espectre de banda que els hi ha donat el govern. I punt. En el moment que se'n van a buscar serveis, sempre s'han fotut unes hòsties. Algú se'n recorda d'Infobia?
Chua.
Que havia de ser la internet pròpia de Telefònica. No hace falta que salgues a internet si ja ho tens tots aquí. I tothom entrava a Infobia per sortir pitant cap a internet. Era com la plataforma d'entrar a internet.
Canguro.
Algú se'n recorda de quan Telefònica va agafar i va fer una cosa que es deia Terra? Que van comprar Licos, van comprar Olé, van comprar no sé quantes coses més per muntar el seu portal.
Es van fotre una nata. Bueno,
bueno, i van fotre una estafa tremenda perquè van treure la gran empresa, la van treure a bolsa per separat, després la van absorbir, la van liquidar moltíssim. I Movistar funciona perquè tenen accés a un servei captiu, perquè tenen una part de l'espectre, i això sí, com a mínim servei tècnic, més o menys funcionen. Però el que volen fer alguna innovació, la caguen. I amb el tema dels continguts, doncs mira, van aconseguir ficar-se una plataforma de televisió de pay-per-view, però evidentment les plataformes de pay-per-view ja no molen perquè la gent el que vol és vídeo sota demanda, no paga per veure. L'única cosa que la gent vol pay-per-view és per esports.
Sí, és curiós, punt. Perquè tens una pay-per-view per no tenir anuncis però pagant, i la gent, que fa la gent jove? Se'n va a YouTube i s'atraga els anuncis i no paga.
Clar, i després hi ha un altre problema, a mi que és el d'allò que és que a mi m'agradaria veure si se'ls pot denunciar o fotre una patada als collons o les dues coses a la vegada. I és perquè lo normal és que de 8 a 10 de la nit tu tens fibra de les gigas, que els megabits que tu vulguis, se'n va la merda a l'amplada de banda.
Mira, no
oi?
Et queixis, perquè els que estem al Moianès, molta infraestructura i molta la mare que els va parir, i tenim 3 megas encara. Que anem, o sigui, anem igual que fa 20 anys.
Tu també és al Moianès.
A les zones rurals.
Per les 8 de la nit.
A les zones rurals, 3 megas.
Però tu no estàs al Moianès.
No, jo estic al Maresme. A l'Ella, fins que va arribar fibra fa 3 o 4 anys, estava jo al centre de l'Ella i tenia una mega. M'oferia Orange o Vodafone o no sé qui era. Deia, le vamos a poner 6 sí, megas o 10, sí. I deia, pa què?
Sí, sí, que fa molta gràcia, fa molta gràcia, perquè diuen, le vamos a poner 20.
Ara amb fibra sí que tinc 300 megas.
Sí, però de 8 a 10 de la nit cau. De 8 de la nit fot unes caigudes.
Però com a mínim teniu fibra, cabrons, que nosaltres no tenim res.
Clar, que tothom engega el Netflix.
Jo el que no entenc és, de tota aquesta notícia que ja la vaig llegir, vosaltres sabeu que Netflix va crear, i de fet ja ha creada una web on t'explica quines són els proveïdors d'internet a Espanya millors per veure Netflix? Perquè Movistar capava la velocitat de Netflix perquè no t'arribés al 4K perquè miressis la seva.
Clar.
I els de Netflix van fotre una web dient aquests són els proveïdors d'internet, aquests són els que tenen més qualitat. Movistar, pues l'última.
Bueno, pues ara han arribat a un acord.
L'aplicació de Netflix, de fet, té la funcionalitat de baixar-te els vídeos i deixar-los en el dispositiu en l'iPad, precisament perquè llavors no t'arriba el vídeo per al protocol de streaming i llavors no et capen. Perquè, per exemple, a Mallorca els meus sogres accedeixen per 4G, tenen una tarifa plana a través una tarifa G per 4, tenen 4G però amb tarifa plana perquè no els hi poden donar més de mitja mega a través de cable, perquè el coure que tenen allà és dolentíssim i encara no ha arribat la fibra. Segur, amb una mica de sort, que arriba abans d'un any, però no arriba la fibra encara. Llavors tenim 4G. Llavors el que fan és que quan et connectes a Netflix i fas streaming de Netflix, et talla. Llavors la manera és dir, no, em descarrego la peli o l'episodi o el que sigui i llavors ho pots veure. I el tenen tallat.
D'això de descarregar episodis de Netflix i tal, jo em vaig comprar, jo al Pirineu, que anem a vegades a un apartament i tal, vaig comprar un cable per connectar HDMI a l'iPhone.
A l'iPhone, sí, jo el faig servir.
Content, em vaig descarregar sèries per les nenes, unes pel·lícules i tal, arribo ja, ho enxufo, i just quan poses el Netflix se sent però no es veu. No sé per què,
deu ser no, però
jo a mi no em fa amb dues o tres teles i el Netflix no aconsegueixo que es vegi la tele.
I els altres són sí.
Amb el mòbil.
Els altres són sí. D'altres aplicacions, em refereixo.
Sí, els vídeos puc veure el mòbil, puc veure les fotos, els vídeos, puc entrar a YouTube, puc navegar, tot, però el que he descarregat de Netflix no m'ho deixa reproduir la tele.
Allò que està en l'aplicació de Netflix.
Sí.
És molt raro perquè jo ho faig, El que passa que jo tinc una tele que ja té 8 anys, però...
Streaming tampoc?
Streaming? Ostres, ara que dius? No ho sé.
La pregunta clau és, t'has comprat el pinganillo d'Apple o el de 3 euros del Paqui?
El Paqui, claro.
El del Paqui.
I què? Pues ja està.
Eso te pasa por comprar barato.
És que esto te pasa...
No, això és una cosa que...
Problema resolt,
no? No, has de comprar el pinganillo de 29,99 d'Apple, home.
Parlant d'Apple...
59, val, em sembla. 59.
Parlant d'Apple...
Cobra més que un Chromecast.
Dues notícies breus. Una, pels històrics, perquè això ja està més que... Ningú ho feia servir. S'ha mort ja el jailbreak, no?
Sí.
Ja no hi ha jailbreak?
Perquè el senyor Saurik, que és el que va crear la Cydia Store, ha decidit tancar-la. i l'ha decidit tancar abans de temps perquè hi ha hagut un petit forat de seguretat amb alguna història.
Que no
i
s'ha
dit,
publicat i ningú no s'ha ho ha vist. L'ha detectat ell mateix.
Sí, i ha dit, bueno, pues ja l'anava a tancar durant aquest any que ve. Doncs
o sigui, ja no tindrem pineapple.
Se acabó.
No. La pinya ja no
de fet,
hi haurà
no, ningú el tenia ja pràcticament, ja no el, tenia, el jailbreak. Perquè... Però sí que se ha muerto.
I l'altra notícia, aquesta...
Algú ha fet la broma que diu, hòstia, ara aquí posaran iOS 13. Perquè, clar, tots els tweaks que hi havia al Cydia, Apple els copiava i després els posava
correcte.
Al no, sistema operatiu. Llavors,
últimament iOS 13 ja no era tan així, però però no, poca broma.
Que és molt curiós, perquè abans hi havia els androides típics et diuen esto ya estaba en Android hace 3 anys. Sí, sí, cabron, però és que fa 2 anys estava en el jailbreak ja. O sigui que realment ja ho teníem.
Ja, ja. A veure, poca broma. Ara ja ningú ho fa servir, ja fa temps que ningú ho feia servir. A més, hi havia problemes de seguretat inherents i altres històries que...
Bueno, el problema és que era per al tema dels operadors.
Sí,
també.
Sí, sí, no, i els upgrades que eren un rotllo i tot el rotllo, però... S'havia de reconèixer, com bé has dit, que es va posar en marxa determinades coses que Apple es va veure forçada a incorporar. No?
Home, jo crec que és una de les millors coses que ens ha passat després
sí.
d'Android.
Entre elles el català, perquè el català va aparèixer en l'iPhone gràcies al Cydia, perquè això, si voleu parlar, ho preguntarem amb el Miquel i la Maria. Vale, segona...
Un programa de Mossegar la Poma fa molts anys.
Sí, sí, molts anys. Segona cosa interessant, aquest cas és positiva d'Apple, i és que a l'Apple Watch 5.2, la versió última, la darrera versió de l'Apple Watch, que incorpora...
Mi se m'instal·la aquesta nit.
Pues, sí, però a tu no. Als Estats Units aquesta versió ja incorpora la funció d'electrocardiograma.
A fora d'Espanya.
El 4?
No, però electrocardiograma... Però és curiós perquè...
Ho té, el que passa que s'activa per software. Vale?
Sí. Ells, això digui el 5 o no?
La 5.1.2. Als Estats Units s'activarà per software i en allà només es funcionarà en allà perquè ja ha tingut l'autorització de l'agència americana. Del
però en els països que no estigui encara, que vaig llegir que serà millor, és a dir, que encara no serà electrocardiograma, però agafar les dades del cor i tot això s'ha millorat. Hi ha gent que ja ha vist que encara que no facis un electrocardiograma funciona una mica millor.
La freqüència cardíaca. Sí. Què va passar amb això? Perquè no he explicat el que havia passat de bo.
No sé.
Tu vas apuntar-ho aquí en el guió.
Però era la setmana passada i ja no me'n recordo.
No te'n recordes. Vale. Va salvar la vida d'una persona. Ara sí.
Ah, sí, sí, sí. Que,
doncs, un usuari de Reddit.
Un usuari de Reddit, sí, sí. Li va dir, tio, que tens fibril·lació... Com era? Com
auricular.
Es deia,
auricular? La tenia,
no, que em sembla que és...
Auricular, ventricular. Auricular,
no, que em sembla que és que els ventricles o hi ha alguna cosa aquí que està descompensada, que no van a la vegada o alguna cosa així, era, em sembla.
Una fibril·lació és el pas previ a un infart. No?
Em sembla que estan descompensats amb la freqüència, podríem dir.
Tate, corre cap a l'hospital,
doncs,
que l'Apple
està molt mala. Primer el tio diu, aquests cabrons d'Apple que tenen un bug aquí de l'hòstia.
És un bug.
I l'agafa la mama i li diu, ja, fes-te això, hòstia, i se'n va anar al metge i sí, pues tio, estaves a punt de palmar-la.
Molt bé.
Ei, et passa això i a partir de llavors vas cada matí fer reverències a la porta de l'Apple Store.
Sí. Més notícies d'Apple. Apple Pay ja està disponible a Alemanya, que es veu que era un país que ho tenien tancat.
Sí, sí, és curiós.
I el primer...
Ah, bueno, però jo he pagat amb Apple Pay a Alemanya.
Tu sí.
No, però no pots activar amb bancs alemanys.
Amb bancs alemanys. I el primer de dir que sí va ser el Deutsche Bank. El Deutsche Bank, sí. Curiós. Hi ha alguna notícia més suelta? No sé si va la
no, però avui sí que n'hi ha una de més important. Actual? I és que, com que Qualcomm i Apple doncs, últimament estan una mica enfadats,
estan en litigis.
Doncs Qualcomm ha començat a mirar totes les patents que tenia i es veu que n'hi ha una que tenia una patent de tancar una aplicació arrossegant cap amunt.
Oh!
I arrel d'això... ja no poden vendre a Xina. I a més, a Alemanya també estan començant a tenir problemes amb algunes patents.
Però
parles d'iPhone?
Sí, sí, d'iPhone.
Perquè és el que fa el
gest. Clar, entenc que d'iPhone...
Això, sincerament, és
increïble. Es canvia el sistema operatiu i ho envies cap a baix.
Això és brutal.
Problemes de tornar a formar tota la gent que ja ens hem acostumat.
Si s'assembla que hi anem una mica tard, anem a saltar a les propostes, perquè ara fem un swap. Continuem amb el swap aquest de demo?
Fem propostes, sí. Sí,
sí. Però vinga, propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. En
envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ciner, que no m'oblido, aquest cop no m'oblido de tu. Ara sí que parlo, ¿vale? Sí que parlo d'una proposta, perquè a vegades diu, jo no sé quin hashtag posar perquè em facin cas. Doncs ja, aquest cop l'he vist, que a vegades
mencionen Tomàs i ja està.
Doncs parla d'un podcast que es diu Battlestar Galacticast. Brutal. El nom ja és que te cagues.
Però és que a més hi ha l'Atricia Helfer, que és la rubiaca número 7.
La número 6.
És la número 6 o...
No, ella diu l'Atricia número 6 Helfer.
És que la número 6, és que la número 7 em sembla que és la princesa Xena. O sigui, una és l'Atricia Helfer i l'altra és la princesa Xena, que també la podeu veure més bé encara...
A Tumblr.
No, a Gladiator. A la sèrie de Gladiator la podeu veure ben bé.
Jo ho mirava, això, eh?
El Gladiator.
Xena, la princesa Xena, guerrera.
La princesa Xena, en la sèrie de Gladiator hi pots veure tot el que hi ha.
Ah?
Tot de dalt, de baix, ara, per darrere...
O sigui, ara enteneu per què al Marc li agraden aquestes sèries. No perquè tingui una bona qualitat argumental,
sinó
per altres motius. Vale,
jo
més
aquí
propostes
estic fent una observació.
Hi ha molts tipus d'arguments.
Sí, sí, sí. En Carles Tarlux té una que... He vist aquest vídeo. O sigui, comenta.
Sí, no, que The Boring Company ha penjat un vídeo d'una prova d'un Tesla anant amb una d'aquestes plataformes que funcionaran per dintre els túnels, per dintre un túnel de 2 quilòmetres que tenen fet allà a San Francisco, com serà que és o alguna cosa així.
Sí, i aquí és on estaven Ray dient, escolta, aquí sembla ser que el Elon Musk hagi inventat el metro, sí. I és com un tio que porta el transport públic de Budapest ha fet un tuit que s'ha fet bastant viral dient-li, tio,
sí, però
quanta gent...
Heu vist el vídeo? El vídeo és superdivertit. Primer, sí. Arriba un Tesla, baixa com l'ascensor i entra en un túnel que 2 quilòmetres s'han gastat, s'han anat a Philips i han comprat aquella tira que poses darrere de la televisió
que val
colors,
un paston,
que val un paston, ha fotut 2 quilòmetres de tira de colors perquè mentre va passant el Tesla va canviant de colors,
sí. Clar que sí,
brutal,
clar que sí.
I després quan arriba al final torna a pujar, no?
Sí. Bueno, però de fet això però era el vídeo que va presentar el TED l'any passat, l'Elon Musk, quan el va entrevistar el fundador del TED, aquell senyor que parla amb accent francès, el va entrevistar l'Elon i van posar el vídeo, però que era un mock-up en 3D, ara ja ho han fet. Que diu, vale,
ja no hi ha CGI.
Però a veure, és dir, els túnels aquests de la Boring Company, collons, fot metros, no cal que moguis Teslas amunt i avall.
Que per ser la tuneladora d'aquí a Barcelona de l'L9 ha acabat o no sé què, no han dit? No ho heu vist?
Sí, acaba...
I el túnel aquell de Glòries ja l'han acabat, suposo que hi haurà eleccions i ja desbloquejarà el merder de Glòries que portem no sé quants anys.
A més a la foto algú ha posat una bandera. Pom. Bueno.
Vale, tu tenies un altre, Magma.
Un altre? Ah, sí, hòstia, és que m'ha encantat. Ara que parlàvem d'això dels repartidors, que són una mica cabroncetes, doncs als Estats Units també tenen aquest problema, però no amb els repartidors, que potser també, sinó que tenen el problema des dels paquets, els deixen en els porxos, allà als Estats Units, i algun listo que va pel carrer se'ls emporta.
Ah! Doncs
pues un exenginyer de la NASA que ha dit, ara us voy a joder.
De la NASA, eh?
De la NASA, eh? Ha agafat una caixa de HomePod i li ha posat a dins un motor que dona voltes amb una purpurina a dins i un gas de pedos. I quatre Androids que gravaven, podríem dir, gairebé en 3D. No?
Androids o droids?
Androids.
Drons.
No.
Telèfons, Androids.
Quatre telèfons per gravar les quatre cantonades de la caixa del HomePod. I el tio doncs ha penjat tot el procés i després...
Quan el lladre agafava el HomePod i l'obria dins del cotxe, tot ple de purpurina.
I what the fuck?
What the la purpurina fuck? I el...
La veritat és que el tio s'ho ha currat. Es va estar 6 o 7 mesos fent la maquineta aquesta. O sigui
6
que...
o 7 mesos.
Està la maquineta bé, per fotre-li una broma pesada amb un manqui.
Amb un Arduino a dins, es veu com tot el codi allà.
L'únic que hi havia de HomePod era la caixa.
La caixa, sí, sí.
Hòstia, HomePod gratis, me la llevo.
Sí.
Tot això era...
Bueno. No, i a més t'explica com ho ha fet, perquè clar, si et roben la caixa, com recuperar aquestes dades, tenia amb un IFTT que et deia quan venia el lladre...
I a més hi havia una càmera que gravava el lladre.
Els quatre telèfons Android serveixen per això.
Ah, sí, per gravar tot el procés. Estaven dins, jo pensava que estaven fora.
No, estaven dins posats a...
Sí, sí.
Per veure-ho tot.
Sí, sí.
Interessant. Vale, doncs em sembla que acabem aquí les propostes.
Sí, a veure, hi ha una proposta que en el Netflix hi ha un concert amb Bruce Springsteen, i aquests a Broadway, d'aquell que toca allà així solet, i pels que siguin fans de Bruce Springsteen doncs ja ho teniu, home. Ja està fet.
Quan el fan?
Ja està.
Ah,
el van desbloquejar abans d'ahir, el vídeo
vale,
ja està.
Vale.
Vale.
Jo, doncs, si hi ha molts fans,
si
us Bruce,
sembla, doncs... ens n'anem a la part de truquismo. Seguis.
Vale. Sona molt d'estrict, aquesta música.
Sí, sí, avui era el dia... A veure, que m'ho apunto aquí, vale. Els tinc per aquí.
No ho sé, no sé de què parla. Està, li han canviat la medicació i va així.
Sí, porta una setmana terrible.
Porta una setmana molt dolenta.
La FIP és molt dolenta.
Avui necessita consol.
Necessito consol.
Bueno. Els profes miren el Twitter mentre els nens van a les presentacions.
Vinga, va, truquis.
Vale, una cosa que és molt útil en moltes ocasions.
Parlem de Mac OS.
Parlem de Mac, exacte. Que és una cosa que sí que no... No, Android ja hem dit que per la temporada que ve tindrem, si algú, el Redurdin, que m'ha dit que vindrà i farà.
Ah, ho ha confirmat que vindria el Redurdin?
No, ho acabo d'inventar.
Ah, bueno.
Ho fa per tocar els collons, però que a mi estaria mal.
No, no,
està convidat qualsevol expert.
Redurdin,
i qui vulgui.
Oh, similares, si teniu...
Que vingui algú que es vingui a donar truquis de Palmo S.
Escolta'm, o... jo seria el tio més feliç del món si aquí en aquesta taula hi hagués un tio que sigués capaç de mostrar un Android. D'entrada, sobretot que li tinguin aquests colors horribles al WhatsApp, perquè és horrible. Vale? Però...
Els colors del WhatsApp en Android.
L'app de WhatsApp a Android, perquè tothom la té al metro. És que es veu a quilòmetres lluny que estàs mirant el WhatsApp. Que dolenta que és. Bueno, és igual, que això, el que deia, que si algú sap truquis d'Android i es vol venir a presentar Mossega la Poma, micròfon.
Doncs sí. Vale, doncs un que va molt bé en moltes ocasions. Això veig molts cops quan la gent fa servir el Mac, no? Doncs que vol obrir, per exemple, és un problema que ara em ve, que ho he vist molts cops, no? Vols obrir un MP3 o un arxiu de música i només el vols reproduir en aquell moment. No vols tenir-lo a la biblioteca de l'iTunes ni vols fer res. Doncs clar, què passa? Cada fàbrica, els arxius MP3 i els arxius de música s'obren amb l'iTunes. Vale? Perquè Apple es pensa que només escoltem música. Llavors, si escoltes un arxiu d'àudio que no vols tenir a la teva biblioteca, què passa? Al fer dos clics, s'ho t'obria l'iTunes, tal. Vale, doncs això és molt senzill.
Que trigava 3 hores, per cert.
Sí.
Però bueno.
Això és molt senzill de canviar. És a dir, si ens anem a obtenir la informació amb el botó de la dreta dins de qualsevol arxiu, vale, doncs tenim un apartat, vale, que et posa Abrir con. Vale. Això fins aquí és molt senzill, és a dir, tu des d'aquí li pots canviar que s'obri amb el QuickTime Player, per exemple, que és el que sol,
jo ho faig amb Safari.
Perquè s'obrin arxius de quin tipus?
MP3 o d'àudio, de vídeo.
Ah, els obres,
bueno,
sí, els obres
vídeo no, Safari? Perquè necessita el còdex, però àudio MP3, la majoria d'àudios MP3 s'obren des del Safari.
Vale.
Després ho tires i no...
Ja,
jo quan vull reproduir qualsevol tipus d'àudio, al moment... aperto la barra d'espai.
Ja, però tens un problema, també, que com que canvies de focus o li donis a un altre arxiu, perds l'àudio. I
si
això
no,
és un problema.
I si no, ja, quan tu fas hover, és a dir, quan poses el mouse sobre l'arxiu, et surt un botó de play i si fas play te'l reprodueix sense obrir.
Can Mojave ho han tret.
Això ho han tret a Mojave?
Ho han tret a Mojave.
Oh, ho sento.
Per això jo el reenvio cap al Safari.
Sí, és una cosa curiosa.
Perquè si li dones a la barra d'espai, que sí que és molt ràpid escoltar un àudio curt, però imagina't que jo tinc un àudio d'un podcast o el que sigui.
No, si vols canviar d'això...
Aleshores, ara que canvio de finestra o selecciono qualsevol altra cosa, el perdo. Per això ho envio a Safari.
Vale, ens hem centrat molt en l'àudio, però això serveix per qualsevol tipus d'arxiu. Perquè, de fet, aquí és on ve la potència d'això. En el moment que, per exemple, en els casos de l'MP3, té sentit que quan tu li dius Abrir con, doncs hi ha un botó a baix que no entenc perquè ningú el veu, que es diu Canviar todo. De manera que si tu li dones aquest botó, tots els arxius MP3 s'obriran amb el QuickTime i no
amb
només això.
Amb l'aplicació que hagi seleccionat, o sigui, és com dir, per defecte sigui aquesta.
Ah, exacte. Mm-hmm. I aquí és on ve la potència realment, perquè si no li dius a Canviar todo, pots agafar alguns arxius en concrets que sempre s'obrin en un tipus d'aplicació. Mm. Vale? Per exemple, jo què sé, aquest arxiu vull que sempre s'obri amb aquest editor de text, per exemple, i que els altres se m'obrin amb un altre editor de text. Doncs això ho pots canviar, si no li dius Canviar todo, doncs aquell arxiu es guarda que s'obri sempre amb aquesta aplicació.
Tens una carpeta d'uns arxius que són de text, que són txt, per dir
per exemple,
que sigui,
i dius,
que vols que s'obrin amb una aplicació determinada, però només els d'aquella carpeta. Per tant, la seleccionar tots
o només aquell arxiu, el que tu vulguis.
Vale.
Vale? Vale. L'altre que tinc també és per... Ah, no, no és per Mac, aquest és per iOS. Com sabeu tots, doncs, m'encanta molt canviar de patinet. I un dia vaig dir, hòstia, trucaré aquests cabrons de Seaway? Per, si sóc l'únic, sóc un gafe o els hi passa a tothom, no? I ho estava fent des de l'iPhone. Vale. Quan vosaltres busqueu el número d'algú, d'un restaurant, del que sigui, des de l'iPhone, però no el teniu com a contacte, què feu normalment? És a dir, tu vas a la web del restaurant i allà et surt el telèfon. Què fas per trucar?
Li toques i ja està, no?
Vale. Per què? Perquè doncs algú... en l'HTML...
D'entrada jo el que faig és que busco el nom del restaurant i a Google ja et surt el botó.
Sí, llamar, però el tag d'aquell camp, que és el telèfon, porta telèfon. Exacte. I aleshores el sistema operatiu entén que aquell tag és el telèfon i aleshores ho envia a l'aplicació de trucada.
Exacte. Vale, però hi ha de vegades que la informàtica és així, això no funciona. És
copiar
a dir,
i pegar.
Exacte. És una cosa tremenda, és a dir, pots copiar...
Pegar és molt poc intuïtiu en una iOS, perquè quan tu apareixes a la pantalla del 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'on te lo pego?
Exacte.
D'on te lo pego? No tinc un paper. Pues no, has d'apretar dalt, que no et surt un puto cursor.
No. És que no hi ha cursors.
No, però
allà pots enganxar, sí.
Sí, pots enganxar, que ho sapigueu, perquè a mi jo vaig trigar un temps a saber-ho.
També pots copiar. Sí, doncs clar, li dius pegar allà el telèfon i ja està, ja s'enganxa.
És aquest el truqui?
Era aquest.
Aquest truqui també serveix per una altra cosa. Si per exemple veneu coses per Wallapop, normalment el senyor o la senyora que li estàs comprant o venent el que sigui per Wallapop et diu de parlar després per WhatsApp perquè el chat de Wallapop és infecte i a vegades falla. Llavors et diuen que parlem per WhatsApp. I llavors el problema està en que dintre del Wallapop dius a crear contacte i et crea un contacte de Wallapop, no dintre del telèfon. Te'l crea de Wallapop. I llavors allà has de copiar el telèfon i fer l'enganxant a l'aplicació o a l'aplicació de contactes.
Molt bé,
vale,
doncs...
I llavors l'últim, que és per Mac també, que de fet per extensió serveix per iOS si ho feu servir amb el teclat, és que en els menús on, per exemple, quan tenim moltes aplicacions, vale, jo que sé, en tenim moltes d'obertes, doncs amb el CMD Tab pots seleccionar les diferents aplicacions que tens. Què passa si estàs en el... Això ja és d'optimització de temps superfriqui, eh? Què passa si jo estic ara amb el cursor en el Finder, no el cursor, sinó el... Clar, no sé com li podria dir, la sombra que m'està dient de que amb el CMD Tab obriré el Finder... Si
la
ara...
selecció.
La selecció, exacte. Què passa si jo vull anar al calendari? Doncs clar, hauria de tornar a fer això i tornar a fer uns clics. És a dir, si vull tornar a l'aplicació anterior des d'aquest menú, si pretem el control, podem tornar enrere. Perdó, a l'alt era? Al control, sí. A veure...
També pots també et pots moure amb les fletxes.
No, perquè això és
de Mojave.
I si ho toques directament amb el mouse i no has de recordar tantes tecles.
També, però no, hòstia, no em funciona aquí, és curiós.
Apretes a l'alta i tabulació et queda curiós. Tot i amb el mouse et...
És curiós, perquè això amb el Safari també, per exemple, funciona. Quan tens moltes pestanyes... Ah, no, sabeu per què? Sabeu per què? Perquè ho tinc configurat al meu només. Vale. Ja us explicaré com
fer-ho. Un moment. Senyors oients de Mossega la Poma, en Magma ho ha superat. Ha fet un truc que només funciona al seu ordinador.
Amb les fletxes,
Amb les fletxes normals, si apreteu el command i el tab, i després et pots moure amb les fletxes normals. Sí, si estàs a sobre d'una icona i apretes la Q, tanques l'aplicació.
Bueno, un truc i fallido, eh?
Un truc i fallido, és
perquè
veritat.
No estava el senyor Macofis.
I a més, l'últim dia, eh? Hòstia.
Sí, és dolido,
clar,
eh?
És que en les... Bueno, això és un dia jo us ho explicaré. En les preferències del sistema pots alterar el funcionament de les tecles de control. Vale? Llavors ja ho vaig fer i aquí, clar, només em funciona a mi. Això és... No hi havia pensat.
Abans que despedeixis el programa, els mosseguers us recordo, perquè la setmana passada vam publicar un cavalcometa amb l'Antonio Turiel parlant de temes d'energia. S'havia demanat en el grup de Telegram que ho féssim, doncs teniu en l'Antonio Turiel i jo parlant de temes d'energia, i abans de Nadal sortirà un cavalcometa amb mi entrevistant amb un senyor que no sabeu qui és, que es diu Tomàs Manzanares.
Que ja hem fet aquest cavalcometa.
Està gravat però no està editat.
Nois, molt bones festes a tots, que tingueu bona entrada d'any. És possible que hi hagi...
Noies, és genèric.
És possible que hi hagi un minuts mosseguis extra aquest Nadal, que serà el regal de... No és de Reis, però sí serà abans de Reis. I molt interessant.
La cagada del tio.
És molt interessant i jo crec que no us l'heu de perdre.
Assotarem el Tomàs.
Com?
Assotarem el Tomàs.
Adéu-siau a tots.
Doncs vinga, que vagi bé.
Adéu. Adéu.